la nota, espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
M'encanta entrar després d'aquesta sintonia. Ja sabeu que cada dilluns, el terci, no, un sí, un sí, no, un sí, no, tenim el Lluís Cabala amb nosaltres i entrem amb aquesta força i seguirem amb aquesta força. Com sabeu, Lluís és un home amb molta energia. Lluís, molt bon dia.
Molt bon dia. T'agraeixo la presentació, però jo avui tinc molta son, eh? Però bueno... però bueno, no es notarà, no patiu.
Vale. Avui ens portes un personatge a través de la seva música. Doncs reconeixerem, no sé si un estat d'ànim generalitzat, una personalitat, un què?
Bueno, avui parlarem de Txaikovski. Mm-hmm. Però parlarem de Txaikovski més que de dades, de marejar la gent amb dades i dates i coses i tot això s'ho poden buscar a Wikipedia, no, ja ho trobaran. Parlarem una miqueta de les característiques de la música de Txaikovski. Però abans sí, m'agradaria fer un aclariment, perquè el darrer programa que vam parlar d'allò de la treva de Nadal del 1914,
sí,
i tot
sí,
allò,
sí.
A resultes d'això hi ha diverses persones que l'han escoltat i potser hi ha un tema que no va quedar
pega.
Clar. No. Ah. Només voldria aclarir una cosa, eh? Aquest fet que vam explicar, això no era una cosa de quatre gats, eh? Aquí vam participar, es calcula que al voltant de 100.000 soldats entre els dos bandos, eh? No estàvem parlant d'un fet aïllat de 25, 30, 40... No.
Sí,
o sigui, va ser una cosa molt grossa, eh? Per això es van emprenyar tant De Gaulle i Hitler, es van emprenyar molt, perquè, clar, van haver-hi molts soldats implicats. Eh? Aclarit això, ara entrarem en matèria i escoltarem música. Bé, doncs hem començat amb quina millor manera que començar, que és amb música.
Ballem?
Aquesta música tan bonica. Sí, si vols,
perquè
sí.
Això és per ballar.
Això és per ballar, això és un vals, el vals de la Bella Dorment, de, com dèiem, de Txaikovski. Una música que, tota la música de Txaikovski és d'una inspiració, bueno, jo la trobo sublim, no? El que passa, jo també he de confessar una cosa, i d'això en parlarem ara, eh? A mi Txaikovski és un compositor que m'encanta, m'agrada molt, és un dels, trobo que és un dels grans genis de la música, però sempre em deixa amb un nus a l'estómac. Té aquest, com aquest regust nostàlgic, aquest regust trist, no?, una mica. Que ara mateix m'està passant, eh? Estic sentint la meva dormir, però tinc...
Sí?
M'està fent un nus aquí a la boca,
doncs,
de l'estómac, perquè...
Jo et confessaré una cosa. Jo, que de música clàssica, del gènere, no en sé ni una fava, pràcticament, dels pocs CDs que he comprat, i ara recordo, un és de Txaikovski. I m'encanta.
No, és que és...
I m'encanta posar-lo.
És que és gran música i és música de gran inspiració. A més, Txaikovski, que en sabia molt, jo sempre ho dic, però és que és veritat, quan dic d'un compositor que en sap molt, i Txaikovski és un d'aquests que en sabia molt, va tocar molts gèneres, no? Això que estem sentint ara és d'un ballet, un gènere que fins aleshores estava desprestigiat, era un gènere que es considerava un gènere menor. I precisament Txaikovski torna a posar la música de ballet a l'alçada que li toca. A partir dels ballets de Txaikovski és quan comencen a sorgir els grans ballets romàntics de la segona meitat del segle XIX. Fins aleshores tot això es considerava menor, no? I això que et dèiem, no? Mira, tot això ve arrel de que el cap de setmana que ve no l'altre, divendres i dissabte, divendres 8 i dissabte 9, amb la Simfònica del Vallès fem un programa molt bonic, que, en el qual toquem una suite de Doctor Zhivago, de Morijar, toquem el concert número 1 per violoncel i orquestra de Xostakovic i la Sinfonia número 2 de Tchaikovsky. Com que no podem parlar de tot, jo he decidit que parlem només avui una miqueta de Tchaikovsky. Aquesta Sinfonia número 2 és la que es titula Petita Rússia. Bé, com dèiem, aquesta música de Tchaikovsky és un compositor rus, nascut el 1840, mor el 1892, diríem que és compositor de la segona meitat del segle XIX, però és el menys rus dels russos.
Per
dels
què ho dius?
Russos. Perquè Tchaikovsky tenia una formació, ell havia estudiat amb Rubinstein, que era un músic alemany o rus-alemany. Per tant, va mamar molt de tota aquesta música centreeuropea, de tota aquesta tradició germànica de la música, una mica en la línia de Beethoven, de Brahms. Bueno, Brahms era coetani d'ella, però Mozart, per exemple, les òperes de Mozart, una obra de capçalera per Tchaikovsky era el Don Giovanni de Mozart, no? Llavors és un músic que segueix molt la tradició centreeuropea, més que la corrent nacionalista del grup dels cinc que corria aleshores a Rússia, que era defensava una mica la tradició russa i sobretot la música clàssica, diríem, a partir de temes tradicionals russos, de tota aquesta tradició russa.
Això era tancar-se molt.
Això era tancar-se... Bueno, no? Sí, però van fer obres molt... Però és una època molt interessant musicalment, perquè s'agafa aquesta tradició, aquesta música folklòrica, i se li dona la forma de música de concert, no? Lo qual, això passa a tot arreu, eh? Vull dir, a tots els països hi ha hagut la música nacionalista, que l'hem d'entendre no com una cosa política, ni molt menys, sinó com un reconeixement de la història i la tradició musical d'aquella regió, d'aquell país, d'aquella zona, doncs sí, no? Per tant, Tchaikovsky, com diem, és el menys rus. Però en aquesta sinfonia número 2, que es diu Petita Rússia, aquest sobrenom li ve precisament perquè en dos dels moviments, sobretot a l'últim, utilitza uns temes populars russos. Ell mateix deia que el quart moviment d'aquesta sinfonia, que és un moviment molt bonic, molt brillant, i que va mereixer l'elogi del públic, de la crítica i del públic, ell sempre deia que el veritable compositor, ara no recordo el nom, però era el seu jardiner, perquè ell va agafar el tema d'un dia sentir cantar el jardiner. I sona així, ja veureu. Aquest moviment comença amb una fanfàrria, com sentireu ara, que és el que està sonant, una fanfàrria del metall, hem parlat sempre de fanfàrries i la nostra sintonia és una fanfàrria.
Sí.
I després, de seguida, comença el tema de la grua. La grua, no la grua que s'emporta els cotxes, sinó l'ocell, la grua, que és la cançó aquesta que cantava el seu jardiner, i a partir d'aquí ell va fent variacions sobre aquest tema. Tot això van sent variacions. I al final, aquest moment dura 10 minuts, malauradament no tenim aquests 10 minuts per sentir-lo tot, la gent pot venir-lo a sentir al concert de la Sinfònica, a Sabadell el dia 8 o al Palau de la Música el dia 9, i ho sentirà sencer, però sentirem com acaba aquest moviment, l'últim minut que acaba ja amb aquest tema ja sublimat, apoteòsic.
meva, quina això força.
És, clar, això és treure-li tot el suc a la taronja, eh? Aquí no queda ni la pela, eh?
Escolta, això el és, James Ross serà el director,
el James Ross és el director d'aquest
concert.
Sí.
Es desmelenarà.
Sí, home, sí, està... No? Bueno, és en James Ross...
Aquí et deixes tota l'energia.
Tota. I em consta, més a més, que ell és un gran apassionat de Tchaikovsky, amb la qual cosa tenim aquí un melange potent assegurat. No, jo penso que és una sinfonia molt bonica. Com hem dit, Tchaikovsky és el menys rus dels compositors, però aquesta segona sinfonia és la més russa de les seves sinfonies. Precisament per això, per aquesta utilització de temes tradicionals russos, que, com heu vist, o sigui, al final el tema acaba, però el transforma i li treu tot el suc per tots costats.
És una explosió.
Sí, és increïble. Bé, ara sentirem un moviment que a mi m'agrada molt, i després explicarem aquest sobretítol que jo li he donat avui al programa, que és Tchaikovsky, Nostàlgia Permanent. Ara explicarem una miqueta per què aquesta nostàlgia. Però sentirem el tercer moviment de la cinquena sinfonia, que és un vals també, però és un vals també alhora un vals melancòlic, ja veureu. És molt bonic, però veureu com sona. Bé, com dèiem, no? La música aquesta de Tchaikovsky porta sempre implícit al darrere com una tristor. Tchaikovsky, això ara, això està documentat i se n'ha parlat molt i en les seves biografies.
No ho dius per dir.
Sobretot últimament, no ho dic per dir. Tchaikovsky és un home que va tenir relativament prou èxit en vida amb les seves obres, la seva carrera com a compositor. Va ser professor conservatori de Sant Petersburg i de Moscou, i a més va tenir durant 13 anys una relació epistolar amb la Madame von Meck, que era una noble d'origen alemany, una noble russa però d'origen alemany. No es van veure mai, però ella li va estar pagant una pensió durant 13 anys perquè composés, i es deien coses molt boniques. Es van escriure més de 12.000 cartes, s'escrivien com a mínim una carta cada dia,
però
durant 13 anys.
Però la relació que tenien també...
Era una relació epistolar, no es van veure mai. Ella era una mecenes, una vídua multimilionària, mecenes, li encantava l'art, va conèixer la música de Tchaikovsky de casualitat, i a partir d'aquí doncs el va, com si diguéssim, subvencionar. Bé, el que explicàvem, Tchaikovsky està documentat que Tchaikovsky va tenir molt d'èxit, però sí, en la seva vida professional, però en la seva vida personal no tanta. Tchaikovsky era homosexual, i això a Rússia, a la Rússia del segle XIX, doncs era fotut. Bueno, ho és ara, eh?
Sí.
Ho és ara, o sigui, imagina't el segle XIX, no? Ens consta que el segle XXI segueix sent molt complicat, doncs el segle XIX ho era més, no? Llavors, d'alguna manera... ell, aquesta, clar, havia de reprimir una mica aquesta, públicament, aquesta tendència, no? I llavors, jo, d'alguna manera, en la seva música, jo penso que aquest drama, o aquesta angoixa, no? És aquesta nostàlgia que hi ha sempre, no?
I aquest toc de romanticisme, potser, no?
Sí, evidentment, ell és un gran romàntic i és un home apassionat, però, clar, sempre hi ha una mica aquesta no realització personal, no? Per raons òbvies, com diem, Rússia segle XIX, no? Doncs, i que d'alguna manera traspua en la seva música, no? Per això, com dèiem, fins i tot en els moments alegres sempre hi ha un moment de nostàlgia, com de tristor, no? I jo penso, bueno, no és meva la teoria, però jo la secundo, vull dir, això hi ha molts biògrafs de Tchaikovsky que justifiquen aquest fet per aquesta situació personal, no? Fins i tot hi ha una teoria, Tchaikovsky va morir bastant jove, va morir als 53 anys, sí, tot i que les fotos sembli molt més gran que jo, tenia un parell d'anys només més que jo, saps? Vull dir que quan es va morir Va morir de còlera, però sembla ser que en realitat va ser un suïcidi. O sigui, ell va morir de còlera perquè va beure aigua del riu sense esterilitzar, però sembla ser que ho va fer voluntàriament, amb tota la intenció doncs, d'acabar-se morint, perquè sembla ser que estava a punt de destapar-se un fet de la seva vida, que passava en aquell moment, doncs, que tenia una relació amb un noi, i sembla ser que hi havia algú que volia destapar aquest fet, i ell, que per evitar l'escàndol, que en aquell moment es deia un escàndol, doncs sembla ser que voluntàriament va beure aigua per morir de còlera. Aquest és el drama, podríem dir,
sí,
doncs,
el
drama personal de Tchaikovsky, tot i que, clar, evidentment la seva música és bona, no? És meravellosa.
Home,
no?
Recordem que jo ara t'ho comentava a micro tancat, és el compositor d'obres tan reconegudes com el Trencanous.
Sí, sí, Llac dels Cignes, Trencanous.
Diríem que són de les més populars, eh? Sí, aquells que som uns...
Sí, està clar. I després també tenim les seves últimes sinfonies, les seves sis sinfonies, però la cinquena i la sisena, que són tremendes, no? Que la cinquena és la que estem sentint ara. Jo, mira, sentirem ara un tema molt bonic de Romeo i Julieta, que és el tema d'amor de la suite de Romeo i Julieta. Bé, això com deies ara, això es va utilitzar en una pel·lícula, ara sí. No recordo quina, però bueno, és un tema
estem igual.
Preciós. Jo recomano sí. A tothom que ara quan s'acabi el programa, que està a punt d'acabar, sempre es falta temps, però bueno, que ara quan acabi, la gent busqui el Romeo i Julieta per internet, se l'escolti a YouTube, hi ha versions magnífiques. Jo he de dir també, m'agradaria aclarir que jo sempre les gravacions que porto prioritzo que siguin gravacions en directe, eh? Per això de vegades se senten tosses, se sent soroll, potser la qualitat de gravació no sempre és la més òptima, però jo prefereixo sempre que la música tingui aquest ànima, no? del directe, que no pas en la puresa de l'estudi. No? Mm-hmm. Bé, ja se'ns està acabant el temps, per tant, ja que s'acaba, acabarem...
Doncs, amb Romeu?
No, acabarem, no? Acabarem amb l'últim track que he preparat per avui, que és el final del concert per violí i orquestra de Tchaikovsky, brillantíssim, una gravació de Pellman a Moscou de l'any 90 i que és un tema també popular rus i sona d'aquesta manera.
Provava, però aquesta velocitat, vamos, ni per casualitat, eh? No hi arribo.
És que estem parlant del Pellman, eh? Isaac Pellman, eh? Espera que em trec, la gent no ho veu, però m'acabo de treure el barret.
Molt bé, i jo també me'l trec davant de Lluís Cabal.
No, home, no.
Sí, home, sí, per aquesta nova participació, me'l donem la nota. que se'ns ha acabat el temps, sí, bueno, Lluís, però tornarem d'aquí.
La intenció és la de sempre, no? Almenys despertar la curiositat de la gent i fer una pinzellada.
A veure si trobem el títol de la pel·lícula d'aquest fragment que ens ha explicat,
bueno,
de Romeo i Julieta.
Buscarem el proper programa ja ho resoldrem.
Sí? Molt bé, perquè ara no sé si podrem dormir, perquè és extraordinari. No, la veritat, ja t'ho dic. Lluís, ens tornem a trobar d'aquí 15 dies, d'acord?
D'aquí 15 dies. Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Vinga.